Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Bon dia. Últimes hores amb precipitació aquest dimarts.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, 25 de març, dimarts 25 de març del 2025. Ara mateix a Pals hi tenim 7 graus, a Corçà 8, a Palafrugell 9. Avui és l'últim dia amb risc de ruixats al Baix Empordà. Al matí tenim aquestes clarianes, tenim sol. A la tarda es poden formar alguns ruixats, sobretot cap a l'interior. Temperatures que pugen lleugerament respecte a ahir. A partir de demà el sol tornarà amb més presència gràcies a l'arribada d'un anticicló. Avui al supermatí explicarem que Torroella de Montgrí i Calonja acolliran dues jornades amb més de 400 de llocs de treball disponibles. Jornades per trobar feina. També us avançarem com Palafrugell vol combatre la solitud no volguda en projectes d'acompanyament personalitzat. I a més us explicarem per què el nou estudi sobre els nadons i Bartu Llestret tomba les hipòtesis més fosques sobre els seus enterraments. I també sabrem què implica el conveni del Consell Comarcal per fer més accessible el turisme a les persones amb sordesa. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al supermatí entrevistarem l'Albert Fort, és tècnic de joventut de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni per parlar de la nova edició del festival L'Aparador. I avui, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això s'agrada de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia. Ara sí, Maria Alzina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Carla Saló.
Bon dia.
I Oriol Bernà.
Hola, bon dia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Comencem el repàs informatiu a Pals, perquè un acusat que s'enfronta a 15 anys de presó admet que va abusar sexualment de la seva neta durant 3 estius a Pals.
El judici que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut que els primers tocaments van començar l'estiu del 2018, quan la nena tenia 9 anys i passava les vacances amb ell, i que van augmentar de manera progressiva fins al 2020, quan la menor ho va explicar a una veïna que va alertar els seus pares. L'acusat ha negat, però, que utilitzés la violència contra la neta.
La segona jornada d'ocupació de Torroella de Montgrí oferirà més de 70 llocs de treball.
Es farà l'1 d'abril a l'Auditori Espai Ter. Durant la jornada, les persones inscrites podran fer entrevistes prèvies amb les empreses participants. Les ofertes de feina es divideixen en 5 sectors. El més destacat és el d'hostaleria i serveis, amb 92 llocs de feina.
Això serà d'aquí una setmana, l'1 d'abril, a Torroella. Abans, aquest dijous 27 de març, l'Speed Dating de Calonja i Sant Antoni comptarà amb gairebé 600 entrevistes de feina.
Un total de 41 empreses participaran en la jornada amb 72 ofertes laborals diferents. Fins ara ja s'hi han inscrit 190 persones amb un total de 581 entrevistes de feina programades. Les entrevistes es faran de forma simultània a 55 taules. L'organització preveu que encara s'hi puguin sumar més entrevistes d'última hora.
Palafrugell impulsa dos projectes per acompanyar persones que viuen soles. Són els projectes Més vincles i Enreda't, per detectar i reduir la solitud no volguda. L'actuació se centra en la gent gran i els joves, amb accions com trucades, visites, tallers o activitats comunitàries. Les iniciatives combinen intervenció directa, suport emocional i participació per millorar el benestar de les persones que viuen soles. El Consell Comarcal del Baix Empordà, de la seva banda, ha signat un conveni amb la Federació de Famílies i Persones amb Sordesa.
Amb aquest conveni, el Consell tindrà un representant referent en sordesa amb especial atenció a les persones que utilitzen audífons o implants coclears. També es preveu una formació per al sector turístic de la comarca per incorporar mesures d'accessibilitat auditiva als establiments i serveis.
A Ullastret, els nadons ibers del jaciment d'Ullastret van morir per causes naturals i no per sacrificis.
L'equip de recerca ha tornat a avaluar el context arqueològic dels dipòsits funeraris aplicant per primer cop anàlisis genètiques de les restes dels nadons. S'ha conclòs que els enterraments dels nadons eren un ritual familiar que es feia a les cases en una pràctica normalitzada. Les restes dels nadons d'Ullastret s'han anat excavant des dels anys 50 i els últims estudis antropològics daten dels anys 90.
I Verges ja escalfa motors per acollir un any més la seva tradicional processó, que se celebrarà el dijous 17 d'abril, dijous sant.
Les prop de 700 persones que hi participen ja estan treballant intensament aquestes setmanes prèvies perquè l'esdeveniment, reconegut pel seu valor patrimonial i simbòlic, surti bé. Al supermatí en vam parlar amb la presidenta de l'Associació de la Processó de Verges, Núria Roca.
Un alumne de l'Escola d'Hostaleria i Turisme del Baix Empordà, Palafrugell, avisa, arriba a la final d'un concurs de cocteleria a Sevilla.
Ho va fer després de superar una semifinal a més de 120 participants de més de 50 escoles d'hostaleria d'arreu de l'Estat. Delgado va arribar a la gran final celebrada a Sevilla aquesta setmana passada i els finalistes van enfrontar-se a diverses proves.
A Palamós ofereixen un curs de guia de busseig i snorkel amb certificació oficial.
El curs forma part del programa municipal Palamós Millora, impulsat per l'àrea de promoció econòmica, i ofereix una certificació professional.
Ahí teníem la comarca bloquejada amb l'inici de la Volta Ciclista a Catalunya, la primera etapa de Sant Feliu de Guíxols, de nou fins a Sant Feliu de Guíxols, i James Matthew Brennan es va imposar en aquesta primera etapa.
El ciclista anglès del Team Visma ha guanyat la primera etapa de la Volta a Catalunya en una arribada d'infart a Sant Feliu de Guíxols. Ha superat a l'últim metre el neerlandès Tibor Delgros, escapant-se en un final marcat per la pluja. Roglic i Ayuso han entrat en el grup principal sense disputar l'etapa.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que Maria Dolores de Cospedal i Alicia Sánchez Camacho han negat al Congrés l'existència de l'operació Catalunya i han assegurat que els àudios de Villarejo, que es van conèixer ahir, són una ficció. Cap de les dues dona veracitat a les gravacions que impliquen, les impliquen elles dues en la guerra bruta contra l'independentisme. El govern aprova avui una rebaixa de l'IRPF per les rendes inferiors a 33.000 euros anuals i noves deduccions pel lloguer. La Generalitat també preveu un suplement de crèdit de més de 2.100 milions d'euros per garantir el funcionament dels serveis. A Turquia, més de 1.100 persones han estat detingudes en les protestes per l'empresonament de l'alcalde d'Estambul. El govern d'Erdogan acusa l'oposició d'estar al darrere dels ardarulls i assegura que no permetrà, diuen, la terrorització dels carrers. Però clar, hi ha més de 1.100 persones que protesten per la detenció del principal líder de l'oposició. I l'exèrcit israelià hauria detingut el codirector del documental No Other Land, que va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula internacional mentre era atès en una ambulància després de ser apallissat per colons. Els fets han passat a la Cisjordània ocupada i han estat denunciats per un altre dels autors del film. Les negociacions entre els Estats Units i Rússia per una treva a Ucraïna van acabar ahir sense acord després de 12 hores de reunió a l'Aràbia Saudita. El Kremlin ha rebaixat les expectatives i avisa que encara són lluny d'un alto al foc. I al País Valencià, l'exconsellera Salomé Prades demana arxivar la causa penal contra ella per la dana del 2024. Es declara cap de turc, diuen la seva defensa, responsabilitza els governs anteriors de no haver fet les obres que haurien evitat les víctimes. I la justícia ha autoritzat la publicació del llibre El Odio, en què José Bretón confessa l'assassinat dels seus dos fills. El jutge considera que aturar-ne la difusió, evidentment, vulneraria la llibertat d'expressió.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I ara és moment per treure el cap per la finestra i saber quin temps farà avui el Baix Empordà amb l'Isaac Vilà. Bon dia.
Bon dia, com anem?
Doncs bé, i també per saber quan tindrem un dia, si és que és avui, un dia sense pluja a tota la comarca.
Sembla que el dia sense pluja serà demà dimecres. De fet, avui serà l'últim dia amb possibilitat de pluja al Baix Empordà. Sobretot a partir de dimecres, l'anticicló ens visitarà i farà entrar una lleugera tramuntana, escombrant tots els núvols i deixant un cel ben net. Així doncs, avui dimarts continuarem amb aquesta dinàmica primaveral de ruixats de tarda més probables a l'interior i no tant a la costa. Per tant, matí amb sol i clarianes i tarda més tapada. Temperatura que no variarà gaire o pujarà una miqueta més, notarem més bonança a migdia. Vents de gregal no gaire intensos, amb una mica de tràgol, sobretot al nord del Cap de Begur, amb mar una mica més moguda en aquest sector. Com dèiem, per fi, demà dimecres sortirà el sol i serà el protagonista gran part del dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari del dia avui ens l'envia en Martí Sabrià.
Aquests darrers dies de pluja i de grip m'han obligat a estar a casa més del que és habitual. He aprofitat per seguir llançant molt material acumulat amb més de 40 anys de dedicació al món de la planificació, de la gestió i de la transformació turística. Em barallo entre la idea de llançar-ho tot, perquè si mai ho necessites ja ho tindràs a Google, i aquest síndrome de guardar allò que en algun moment m'ha semblat molt rellevant. Em proposo llançar molt i acabo llançant molt poc. Entre els retalls que he rellegit i has preservat, un article de l'Eugeni Madueño a les Planes Salmó de la Vanguardia del 10 d'octubre del 2006 sota el títol de Un país, un paisatge. L'article en castellà, encara clar. El remarcat era: la Generalitat i entidades de la societat civil decidiran en l'Observatori del Paisatge com i què hi que respetar. Aquests titulars els podien fer servir encara avui, perquè el respecte al paisatge és una qüestió cultural i de bon gust. I, malauradament, aquestes són virtuts que escassegen. Avui, que he pogut tornar a sortir, només en un matí m'he topat amb els apartaments de Sarriera que miren a Tramuntana, el Club Mediterraner a tocar de l'Església de Llofriu i les noves drassanes de Mont-ras. On no n'hi ha, no en pot reixar.
Ara mateix són les 8 i 10 minuts del matí. Avui és dimarts, 25 de març del 2025, i de seguida entrevistarem l'Albert Fort de l'Ajuntament de Calonja per parlar del Festival L'Aparador. Abans, bueno, clar, aquest home, si apareix en un aparador important, Eurovisió, és en Sam Ryder, va guanyar, va quedar, de fet, segon a Eurovisió del 2022, i és Put a Light on Me.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un minut i un quart de nou del matí, dimarts 25 de març del 2025. Un acusat que s'enfronta a 15 anys de presó admet que va abusar sexualment de la seva neta durant 3 estius a Pals. El judici, que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut que els primers tocaments van començar l'estiu del 2018, quan la nena tenia 9 anys i passava les vacances amb ell, i es van allargar, com dèiem, durant 3 estius.
La fiscalia i l'acusació particular demanen 15 anys de presó per l'acusat per un delicte delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys. Les acusacions pressol·liciten 8 anys de llibertat vigilada, que el processat no es pugui acostar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la menor durant 8 anys i que l'indemnitzi amb 30.000 euros pel dany moral. La defensa, en canvi, considera que són abusos sexuals perquè sosté que el processat no va utilitzar violència. També sol·licita que li apreciïn atenuants de confessió perquè va reconèixer els fets des d'un primer moment i de reparació del dany per uns diners que ha consignat al seu fill. El pare de la menor, en canvi, assegura que provenien de la venda d'un immoble i que l'ingrés no té res a veure amb els fets que han arribat a judici. El judici que s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de la Girona ha quedat vist per sentència.
Aquest cas, com dèiem, l'home va admetre els fets en el primer moment i ahir relatava això, que els fets van començar l'estiu del 2018.
El processat ha admès que ja aleshores hi va haver un contacte íntim, tot i que ha exposat que aleshores no va anar a més. A més, ha detallat que l'estiu següent solia jugar amb la neta, fer-li pessigolles, que amb el pas del temps es van convertir en carícies. L'acusat ha afirmat que la situació va degenerar l'estiu del 2020, quan la menor tenia 11 anys, i que els abusos sexuals van augmentar progressivament. Segons ha dit, sempre tenia el lloc al llit d'ell i ha asseverat que era conscient que allò que feia no estava bé. L'home ha reconegut que al llarg d'aquells mesos li va llepar els genitals a la petita en nombroses ocasions. El pare de la menor ha explicat que van descobrir el que estava passant des de feia diversos estius perquè la nena li va explicar a una veïna amb qui tenia amistat i que al seu torn ho va relatar a la seva mare. Llavors, els veïns van decidir endur-se la víctima una setmana a Girona per esperar que els seus pares anessin a Pals i explicar-los la situació en persona. El pare de la víctima ha concretat que quan van encarar l'acusat preguntant-li si havia abusat de la neta, ell li va reconèixer dient-li que sabia que tard o d'hora se sabria tot. La víctima ha declarat a través de videoconferència i com que l'acusat ja havia reconegut parcialment els fets, la fiscalia només li ha preguntat sobre les situacions que ell ha negat, que intentés penetrar-la i que utilitzés la violència en alguna ocasió. La noia, que actualment té 16 anys, ho ha corroborat. A més, també ha concretat que porta des d'aleshores en tractament psicològic i psiquiàtric i que ha fet diversos ingressos arran dels fets.
Mare de Déu, senyor, quin malestar que genera conèixer situacions com aquesta. Dues oportunitats de les pròximes setmanes per trobar feina, sobretot de cara a aquest estiu. Per començar, aquest dijous, l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni impulsa la 7a edició de l'Speed Dating, una jornada ocupacional que ofereix fins a 233 llocs de feina. L'activitat es farà durant tot el matí al Palau Firal de Sant Antoni, com dèiem, dijous.
Un total de 41 empreses participaran en la jornada amb 72 ofertes laborals diferents. Fins ara ja s'hi han inscrit 190 persones, amb un total de 581 entrevistes de feina programada. Les entrevistes es faran de forma simultània a 55 taules. L'organització preveu que encara s'hi puguin sumar més entrevistes d'última hora. La jornada consisteix en entrevistes breus d'uns 10 minuts que posen en contacte persones que cerquen feina o volen millorar la seva situació laboral amb empreses que necessiten incorporar professionals. Cada persona pot inscriure's a tantes ofertes com vulgui sempre que compleixi els requisits. Aquest esdeveniment es promou des de l'any 2018 per l'Oficina Activa de Promoció Econòmica de l'Ajuntament amb el suport del Consell Comarcal del Baix Empordà i la Cambra de Comerç de Palamós. Segons el regidor de Promoció Econòmica, Arturo Prades, el model d'entrevistes ràpides torna a generar confiança tant entre empreses com entre candidats amb més vacants i més participants que l'any passat. Els sectors representants són diversos, com ara l'administració, finances, oficis, serveis, hostaleria o restauració.
Això serà aquest dijous a Calonge i Sant Antoni i de cara ja la setmana que ve, d'aquí una setmana, dimarts 1 d'abril, hi ha la segona edició de la jornada d'ocupació de Torroella de Montgrí. En aquest cas hi ha 174 llocs de treball i es permetrà que les persones inscrites puguin fer entrevistes prèvies amb les empreses participants. L'activitat es farà a l'auditori de l'Espai Ter i és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal del Baix Empordà.
Les ofertes de feina es reparteixen en 5 sectors. El d'hostaleria i serveis és el més destacat, amb 92 vacants. El segueix el comerç, amb 43 llocs de feina. També hi ha 20 llocs en serveis personals, 10 en indústria i 9 en oficis. Dels 174 llocs disponibles, 128 són de caràcter temporal i 46 són fixos. Aquesta segona edició de la jornada d'ocupació oferirà més llocs de feina que l'any passat, quan en van ser 140. A més, també creix el nombre d'empreses que hi participen, que passen de ser 25 a 33 aquest any. Segons l'Ajuntament, això demostra la confiança de les empreses en el projecte i asseguren que seguiran treballant per connectar el teixit empresarial amb les persones que busquin feina. Per participar a la jornada d'ocupació de Torroella, cal inscriure's prèviament a través d'internet.
Les 8 i 20 minuts, l'Ajuntament de Palafrugell ha activat dos projectes per combatre la solitud no volguda i oferir acompanyament a les persones que viuen soles. Les iniciatives, anomenades Més Vincles i Enreda't, tenen com a objectiu detectar situacions de solitud no volguda i promoure la participació d'aquestes persones en activitats comunitàries. Comencem parlant del projecte Més Vincles, impulsat per l'Àrea d'Acció Social, Ciutadania i Joventut i subvencionat pel SOC, pel Servei d'Ocupació de Catalunya, en el marc del programa Treball als Barris. Està pensat especialment per persones més grans de 70 anys i joves del municipi. A través de trucades telefòniques i, si cal, visites a domicili, es detectaran situacions de solitud no volgudes i, un cop identificades, s'oferirà una atenció personalitzada que inclourà orientació cap a serveis locals i activitats socials. Una de les propostes complementàries és el projecte Enreda't, coordinat per Creu Roja i sorgit dels pressupostos participatius. Aquest projecte ofereix tallers i activitats setmanals a diversos locals socials del municipi, com la Punxa, la Sauleda, el carrer Ample i Mas Mascort, i l'objectiu és empoderar la gent gran i reforçar els vincles comunitaris a través de la convivència i la participació. Paral·lelament, en el marc del Pla de Salut 2024-2028, també s'està desplegant una campanya de sensibilització per visibilitzar la problemàtica de la solitud no volguda i fomentar el compromís en la seva prevenció i en el suport a les persones que viuen soles. En l'àmbit de la inclusió, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha signat un nou conveni de col·laboració amb la Federació de Famílies i Persones amb Sordesa. L'acord vol garantir la plena participació de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment i promoure la seva autonomia en tots els àmbits de la vida quotidiana.
Amb aquest conveni, el Consell tindrà un representant referent en sordesa amb especial atenció a les persones que utilitzen audífons o implants coclears. També es preveu una formació per al sector turístic de la comarca per incorporar mesures d'accessibilitat auditiva als establiments i serveis. El conveni forma part del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà i permetrà revisar els criteris del segell Turisme per a les persones amb discapacitat auditiva. Aquest segell identifica una quarantena de propostes accessibles impulsades pel Consell Comarcal. L'acord també dona continuïtat a la Taula d'Accessibilitat Turística, un espai de treball conjunt on s'acorden les actuacions anuals per fer més accessibles els recursos turístics de la comarca. A més, la Federació ACAPS inclourà al Consell Comarcal el projecte Ara Cultura Accessible, que té l'objectiu de facilitar l'accés de les persones amb sordesa a la programació cultural. Aquesta iniciativa assessora programadors culturals i millora la difusió d'informació accessible per a aquest col·lectiu. El vicepresident segon del Consell i conseller de Turisme, Raimon Trujillo, ha destacat que el conveni obre una col·laboració que permetrà traslladar a la comarca iniciatives específiques en matèria de sordesa. Per la seva banda, el coordinador tècnic de la Federació CAPS, David Prujà, ha valorat positivament l'interès del sector turístic per fer accessible la seva activitat al 98% de les persones amb sordesa que es comuniquen oralment.
Abans de la portada us explicàvem que un nou estudi a Ullastret, el jaciment Iberdullastret, descarta les teories més fosques sobre uns nadons que van aparèixer ja fa molts anys enterrats. Se sospitava que no haguessin mort per sacrificis, no? Per una selecció per sexes o per sacrificis, com s'havia apuntat això en el passat. Ara no, ara un nou estudi de la Universitat de Barcelona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Museu d'Arqueologia de Catalunya, han revelat que els nadons haurien mort per causes naturals i no per una selecció per sexes o sacrificis.
Sí, l'equip de recerca ha tornat a avaluar el context arqueològic dels dipòsits funeraris aplicant per primer cop anàlisis genètiques de les restes dels nadons. S'ha conclòs que els enterraments dels nadons eren un ritual familiar que es feia a les cases en una pràctica normalitzada. Les restes dels nadons d'Ullastret s'han anat excavant des dels anys 50 i els últims estudis antropològics daten dels anys 90. En roda de premsa, les investigadores del grup de recerca en antropologia biològica de la UAP, Assumpció Malgosa i Carolina Sandoval, juntament amb el responsable de la seu del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Ullastret, Gabriel de Prado, han presentat els resultats d'un estudi exhaustiu sobre els enterraments infantils del jaciment Iber d'Ullastret, que data de l'edat de ferro del primer mil·lenni abans de Crist. L'estudi s'ha centrat a avaluar les hipòtesis plantejades sobre l'origen i causa de les morts dels nadons que s'havien plantejat fins ara, d'acord amb les dates etnogràfiques i indirectes. S'ha recuperat i revisat tota la documentació arqueològica existent i s'ha estudiat de nou el context funerari. En les restes esquelètiques ha aplicat tècniques actualitzades de morfologia, morfometria i, per primera vegada, anàlisis genètiques i distologia dental per tal de traçar-ne el perfil biològic complet. Segons han detallat, s'ha estudiat totes les restes dels infants recuperats fins ara que provenen de dos nuclis del jaciment, Illa d'en Reixac i Puig de Sant Andreu. En total, s'hi han analitzat 15 individus, un dels quals s'ha identificat per primer cop en aquesta recerca.
En aquest moment, amb les restes que tenim, està estudiat tot el que podem fer amb les metodologies d'avui. Les metodologies del demà, veurem quines coses podem revelar més, no? L'estudi propi del jaciment, el jaciment està molt poc excavat. En la part de la illa d'en Reixac només s'ha excavat un 5%. A la part del Puig de Sant Andreu, aproximadament un 20%. Per tant, aquí esperem que hi puguin haver-hi moltes restes. Potser amb més restes podem arribar a fer unes conclusions més acurades encara, però sobretot esperant que tinguem noves metodologies per aplicar-hi molt més.
Les investigadores han explicat que l'estudi indica que 8 dels nadons estudiats eren nenes i 5 nens. Dos individus no han pogut ser analitzats genèticament. Alguns dels enterraments van ser de morts prematures durant la gestació, però fonamentalment eren de fetus a termini i d'individus amb una supervivència postnatal de més d'un mes. Els nadons que més van viure ho van fer 12 setmanes.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El festival L'Aparador de Calonge tornarà els dies 17 i 18 de maig amb la seva segona edició. És un punt de trobada per joves artistes emergents. Les inscripcions per apuntar-s'hi ja estan obertes. I per parlar de l'edició d'enguany ens visita el tècnic de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, l'Albert Fort. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per qui no conegui el festival L'Aparador, com el definiries?
Doncs, com diu la mateixa paraula del festival, és un aparador per tots aquells joves que tenen inquietuds artístiques i escèniques, tant des de tot l'art plàstic fins al musical, fins al teatral, fins a aquest any també incorporem una nova modalitat que és l'escriptura, ja que Calonge és poble de llibres, a la dansa, al circ, bueno, tota aquella diversitat de varietats escèniques, doncs els joves que tinguin projectes, que estiguin començant, que estiguin engegant doncs grups, no sé, diferents espectacles, doncs que tinguin un espai per poder representar-los, per poder-los mostrar, que convinguin també amb altres artistes de la seva edat, bueno, que estan en la mateixa situació, que comparteixin espais, que comparteixin vivències, que, bueno, referents, una mica un espai d'entre els joves i les joves que estiguin començant i que els agradi doncs desenvolupar-se en el tema cultural, doncs tinguin un lloc per poder mostrar-ho.
I actuaran aquests dies 17 i 18 de maig a Calonge, no?
Actuaran en diferents escenaris que també he fet una mica a la mida, perquè doncs són escenaris una mica més petits, d'aforament, perquè tothom s'hi senti que té el seu públic, que els puguin veure. A vegades també posem a joves en escenaris grans o talonejant a grups, per exemple, en festes majors, algunes hores que poder, tot i que l'escenari és molt gran, doncs aquells espais doncs els hi queden immensos i poder tampoc no tenen visualització, perquè la gent doncs en aquell moment no està per ells, i llavors el que fem és això, és dignificar-ho tot amb un festival, tècnicament doncs que estiguin coberts, que puguin mostrar tot el seu talent, i aquí en el centre, en el nucli antic de Calonge, doncs en diferents raconets, diferents places, diferents escenaris, el castell, doncs durant tot el dia pots veure això, dansa, música, teatre, plàstiques, bueno, l'any passat va anar prou bé, aquest any repetim, l'experiència de l'any passat de tots els joves doncs va ser molt bona, i amb ganes de que a poc aquest festival es vagi consolidant. D'entrada, veiem que en aquests pocs dies que hem obert les inscripcions ens està escrivint gent de diferents llocs fora del territori de la província de Girona, que això vol dir que se n'està parlant, o que per xarxes doncs estem arribant lluny, i això, primarem una mica la qualitat, però tothom, d'entrada, volem que tothom que ens hagi presentat el projecte pugui participar.
Sí, això et volia preguntar, com és el procés d'inscripció?
Bueno, als joves se'ls demana quatre detalls bàsics de què està fent, que ens passi alguna mostra o que ens ensenyi si a través del seu Instagram doncs allà hi té alguna actuació doncs, que puguem veure, que d'alguna manera nosaltres puguem visualitzar què està fent. Sí que preferim o que primem aquells artistes que no és que només facin una cançó pel festival de final de curs i que doncs, a vegades preparen només aquesta actuació, no? Sinó que siguin ja una mica de projectes, com diem nosaltres, de garatge, no? Que ja s'estan polint i que ja s'estan començant a treballar per poder-ho portar a terme en diferents concerts, festivals, i això és el que intentem doncs, que amb aquest full d'inscripció doncs, ens ensenyin una mica les seves obres per valorar que també hi hagi un mínim de qualitat.
Heu seguit en contacte? Sabeu coses dels participants de l'edició anterior de l'aparador?
Sí, d'alguns en sabem que, per exemple, hi ha un grup que l'any passat va estar actuant, que es diu Eli Rodríguez, per exemple, aquest grup doncs, ja que fa poc estava tocant ja en el Festival Neu, està ja tocant a l'Elioava de Barcelona, també sabem d'artistes, per exemple, un grup de teatre, doncs un dels nois que va venir, veiem que està a xarxes fent imitacions i que ho està patant molt. Llavors, bueno, veiem que hi ha diferents membres del grup que venen de la Black Music Band de Girona i que també estan començant a tirar les seves carreres en solitari. Uh-huh. Bueno, sí que hi ha un teixit d'artistes i que potser últimament en els... Estic aquí ara enrotllant molt, potser, però que potser en unes barraques o festes majors no trobem espai on aquests joves puguin mostrar el seu talent i poder, doncs, des de les àrees de joventut, ens hem de revisar i poder fer doncs, aquests espais de festivals o de jornades o d'esdeveniments perquè tot aquest talent juvenil doncs tingui espais per poder mostrar-se, perquè bueno, doncs a vegades a les festes majors, doncs com que també hi ha les entitats associatives i volen una mica que en aquells espais hi hagi música que agradi a tothom per poder que hi hagi gent, doncs aquests joves a vegades queden que no tenen espais o llocs on poder ensenyar el que estan treballant.
Em deies que no només rebeu propostes de les comarques de Girona, sinó que n'esteu rebent de fora de les comarques de Girona. Prioritzeu d'alguna manera la gent de Calonge, gent del Baix Empordà, o és un aparador obert a tothom?
L'aparador és obert a tothom. Sí que és cert que la gent de Calonge tindrà, òbviament, un espai. Aquest sempre el tindran, perquè al final ho estem fent des de la pròpia administració pública i la gent del municipi, doncs, els joves i les joves no poden quedar exclosos, això per descomptat. Inclús les escoles d'art del poble hi participen, les escoles de circ, l'escola de corda, de clàssic, doncs igualment hi són. Però llavors... tenim els escenaris que tenim, tenim les hores que tenim i si aquest any trobéssim que hi ha una, no sé, que tinguéssim un overbooking de participants o de gent que s'ha inscrit, doncs sí que prioritzaríem potser doncs, una mica la nostra zona, des de comarca Baix Empordà, llavors Girona i després poder fora, perquè si no hi cabran tots, i també perquè des del festival no es remunera cap de les actuacions, sinó que se'ls dona doncs, això, doncs, a l'espai per poder dinar, per poder menjar, una tote bag, tota aquesta sèrie de com es diuen, de programadors que també venen, també tenim una sinergia amb el Festival Festiu, amb el Festival Oníric de Girona, i llavors intentarem doncs, això, que sigui de per aquí, perquè si ve un grup de Tarragona, doncs també ens sap greu que vinguin perquè s'hauran de pagar les despeses i poder dir, no, si hem de pujar fins aquí dalt, doncs ja no surt a compte. Però la idea és obert a tothom, intentar programar a tothom que ens inscrigui i llavors si veiem que no tenim espai, doncs haurem de seleccionar per qualitat i també per proximitat.
Mm-hmm. Teniu la sensació, això, que hi ha ganes de mostrar-se, ganes de crear, de dir coses?
Sempre crec que hi ha una... Els joves tenen molt a dir, a vegades amb fórmules o amb música o amb modalitats que poder són més transgressores o que poder no ens agraden a algun altre tipus de públic, però això sempre ha passat. Des que jo era jove, a mi m'agradava el punk i poder no era el millor, el que es veia més, però teníem ganes d'expressar-nos a través del punk. Poder, fa uns anys era el rap, ara poder és la música electrònica, és el reggaeton, però també hi ha gent que fa rock, que fa punk, que fa soul, que fa jazz, i en aquest sentit també estem oberts a tots els estils i que tothom se senti lliure d'exposar el que està fent. La gent, doncs sí, que està creant. Poder, doncs, més sol a casa, fer música des de casa, amb no tant com el que era abans el garatge, l'assaig amb altres companys i companyes, però sí, hi ha molt de talent juvenil, hi ha molta manera d'exposar-se també diferent que abans. Ara la gent pot posar un projecte i el pot posar a les xarxes socials ja de seguida i poder, doncs, no té tant de contacte amb el públic, però jo crec que en definitiva tots els artistes hi ha un moment donat que també ho volen mostrar en directe i no només a les xarxes, no? Llavors, bé, crec que hem de treballar des de les àrees de joventut perquè tot aquest talent no es quedi això a les xarxes o que es quedi a les cases dels joves, sinó que tinguin espais on poder lluir-se i on poder mostrar tot el seu treball.
Això et volia dir. Com convenceries un jove que dubta si presentar-se o no aquí a l'aparador? Doncs com el convencem perquè faci el pas?
Bueno, al final tothom és molt lliure i mai s'ha de... Mai s'ha d'obligar ningú a portar, o hi ha gent que també té, doncs, aquella vergonya o aquell sentit del pànic amb l'escenari. Però jo particularment, doncs, el començaria o l'intentaria explicar que tota aquella màgia, tot aquell esforç, tot allò que està fent, doncs això és màgic, després posar-ho en un escenari, mostrar-ho i que la gent ho pugui gaudir, i que al final... a base d'anar pujant a l'escenari perds aquesta vergonya i perds aquesta por escènica, o hi ha gent que no, que la necessita i que puja a un escenari i que està disfrutant en aquell moment. Però aquella gent que està treballant, que està pensant en algun dia poder mostrar-ho, doncs aquestes fórmules com el Festival Aparador o com aquestes mostres de talent jove o com les diferents modalitats que hi ha per poder actuar, doncs, ostres, doncs que aprofiti aquestes oportunitats perquè n'hi ha poques. Uh-huh. I que sobretot això, que l'aprofiti, que entregui un rèdit, que ho disfrutin i que ho gaudeixin.
Uh-huh. L'Albert Fort és el tècnic de l'àrea de joventut de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Moltíssimes gràcies i estarem el dia 17 i 18 de maig amb la segona edició del Festival d'Aparador de Calonge. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres també per ser un aparador de l'aparador.
Sí, exacte.
I per donar-nos aquest suport.
Que vagi bé, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Una mica parlem d'una mica... No canviem gaire de tema, perquè parlem de gent jove i parlem d'un art, en aquest cas l'art de la cocteleria, perquè l'alumne Martí Delgado Aguilera de l'Escola de l'Hostaleria i Turisme del Baix Empordà, Palafrugell, ha tingut un paper destacat en la final del concurs estatal de cocteleria Interescueles, que s'ha celebrat a Sevilla. Va superar una semifinal amb més de 120 participants de més de 50 escoles d'hostaleria d'arreu de l'Estat i va arribar a la gran final celebrada a Sevilla aquesta setmana passada.
Els finalistes van haver-se d'enfrontar diverses proves, com la creació d'un còctel amb ingredients comprats en una gimcana per la ciutat i un pressupost de 20 euros, o la preparació de diversos cafès i còctels en la prova Next Level Barista en només 15 minuts. A part, van haver d'equilibrar el punt de molta del gra del cafè. A més, van identificar begudes a través de l'olfacte o preguntes a Next Level Bartender i van preparar el còctel presentat a la inscripció del concurs. La competició va acabar amb una prova per equips, on Delgado va exercir de cap de grup. A menys de 4 hores, els concursants van dissenyar una carta de còctel actes vinculada a l'ambientació d'un local, amb atenció especial a la decoració, la música i la temàtica. L'equip liderat per Delgado va ser el guanyador de la prova col·lectiva, un reconeixement al seu treball i capacitat de lideratge. A més de la competició, els participants van rebre formació especialitzada de professionals del sector i van visitar el celler González Vías, conegut per la marca Tio Pepe. Tot i que Delgado no va aconseguir el primer premi individual, es va consolidar com un dels millors del certamen.
Palamós ofereix un curs de guia de busseig i snorkel amb certificació oficial. La iniciativa forma part del programa municipal Palamós Millora, impulsat per l'àrea de promoció econòmica, i ofereix una certificació oficial.
La formació començarà el 7 d'abril, es farà en horari de matins i tindrà una durada total de 150 hores, de les quals 60 es destinaran a pràctiques. Un cop completat el curs, l'alumnat obtindrà el certificat de guia d'immersió Deep Master SSI, reconegut internacionalment. Aquesta proposta formativa s'adreça a majors de 18 anys, empadronats a Palamós i inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya amb una demanda activa de feina o de millora laboral. Les inscripcions es poden fer fins al 3 d'abril al Servei d'Ocupació Municipal o a través del correu electrònic, WhatsApp o telèfon. Les places són limitades. El curs de guia de busseig s'emmarca dins l'oferta formativa 2025 del municipi, que ja ha començat amb un curs d'atenció públic en francès i una formació per a auxiliars de ports i lloguer d'embarcacions. De cara al mes de maig s'hi afegirà un curs de neteja professional en l'àmbit sociosanitari. Aquestes accions formatives formen part del projecte Palamós Millora, que enguany compta amb una subvenció pública de prop de 287.000 euros per tal d'impulsar l'ocupació al municipi. El programa inclou també orientació laboral, formació tecnològica i una borsa de treball per afavorir la inserció sociolaboral de fins a 150 persones.
I James Matthew Brennan s'ha imposat a Sant Feliu en l'inici de la Volta Ciclista a Catalunya. El ciclista anglès del Team Visma va guanyar ahir la primera etapa de la Volta a Catalunya en una arribada d'infart a Sant Feliu. Va superar en l'últim metre el neerlandès Tibor Delgros, escapant-se en un final marcat per la pluja. Roglic i Ayuso van entrar en el grup principal sense disputar l'etapa d'ahir.
La pluja ha marcat l'últim descens, moment en què Delgros, de l'equip Alpecin i especialista en ciclocross, ha aprofitat una escletxa per avançar-se. Ha arribat a l'últim quilòmetre amb opcions reals de victòria, però la duresa del tram final i la insistència dels perseguidors han acabat amb les seves aspiracions. Entre els perseguidors hi havia els grans favorits a la general, com el veterà Primo Roglic i el jove Juan Ayuso. Tots dos han creuat la meta en el grup principal, però no han entrat en la lluita directa per la victòria d'etapa. Brennan, que debuta en guanyar el circuit World Tour, suma així el seu triomf més important. El corredor britànic ja havia guanyat proves menors com el Gran Premi de Denant, el Tour de les 100 Communes i el Gran Premi de la Villa de Lillers. Amb aquesta victòria, Brennan vestirà el mallot blanc i verd del líder en la segona etapa, que començarà aquest mateix dimarts a Banyoles i acabarà a Figueres. Serà una jornada de 177 quilòmetres amb dos ports de muntanya, el Coll del Puig del Paní, de tercera categoria, i el Coll de Sant Pere de Rodes, de primera. Aquesta segona pujada se situarà en el quilòmetre 97, molt lluny de la meta.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Moment de parlar de llibres, i ho fem com sempre, com cada dimarts, amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bé. Molt bé. Us passa avui la volta a vosaltres, no?, per allà per Torroella o no?
Què dius ara? No ho sé.
Crec que sí, crec que era...
Doncs mira, notícia que em dones a tu, veure, com espera't. A bon
sí, exacte,
programa com a... de ràdio.
Sí, exacte. Crec que sí que era avui, perquè ahir va fer tota la zona més begut i tal.
Què me dius? Jo me'n recordo de quan era petita que esperàvem en els de les bicicletes del Tour, quan hi havia el Tour, que els esperàvem amb coses, amb aigua i amb pomes i no sé què, i els aplaudíem a la carretera. Mare de Déu.
Doncs avui és l'etapa 2 i sí, sí, passa que no sé si passa pel centre de Torroella, perquè fa de Banyoles, Medinyà, Verges, l'Escala, ja se'n va cap a l'Escala, i no, ara no sé dir-te si...
Vaja.
Sí, passa doncs, pel centre.
Doncs mira, m'has portat una imatge d'aquelles enterrades a la memòria. Impressionant, a més era... Si a més era un visto no he visto, jo no sé per què tant d'entusiasme, suposo que perquè hi havia, no sé, tan poques coses a les quals que ens ja entretinguessin fora ja del nostre dia a dia, que ens deien que passava el Tour i bueno, tots cap al passeig, recordo que pujaven al passeig, I clar, suposo que a més en els pobles igual ja no van tanta pressa o no sé, sí. Però jo recordo donar-los coses.
Avui no és el tour, és la volta.
No, ja. A més el tour és a l'estiu, que quan sí. veus aquelles imatges a la tele, et sembla sí. que és el juliol, no?
Sí.
I us mor de Déu aquesta gent sí. com han de patir.
Sí. No arriben a Torroella, veig, van arribar fins a Bellcaire i ja giren cap a l'escala.
Vale.
Però vaja, ben a prop d'allà.
Bueno, doncs mira, aprofito per donar-vos una notícia. Vinga. També d'aquest món dels llibres i el Tour de França, que hi ha un llibre d'intriga d'un escriptor que a mi me té enamorada, un extremeny que es diu Eugenio Fuentes, que curiosament a Espanya, bueno, el resta d'Espanya el deuen conèixer, però aquí a Catalunya el coneixem molt poc, perquè cada vegada que el recomanem veiem que hi ha gent que llegeix novel·la negra que no el coneix. Té una novel·la que es diu Contrarreloj i està situada en el Tour de França i és interessantíssima perquè, clar, surten tots els intríngulis interiors del que és el Tour, la manera en què els aficionats els segueixen, s'intenten allotjar en el mateix hotel que els ciclistes, se n'enteren exactament de qui són doncs els entrenadors, en fi, vull dir que hi ha tot un món, és un escriptor que situa les seves novel·les d'intriga dintre de contextes, per exemple, militars, les energies renovables, en aquest cas el Tour de França, vull dir que agafa un tema concret i es fica allà dintre i la història és de crims, eh? El detectiu es diu Cupido. I em va encantar aquest d'allò, es diu Contrarreloj.
I com es diu ell?
Ell es diu Eugenio Fuentes, l'escriptor. No. Eugenio Fuentes, una novel·la d'intriga extraordinària. Ara fa temps que no publica cap novetat, però la majoria de les seves obres estan a l'editorial Tusquets, en butxaca, ja. Vull dir que, bueno, llegir-ne uns quants ja es poden llegir, qui sigui aficionat a la novel·la negra. Llavors, avui us volia parlar d'una autora que ve del món de la moda, precisament, sí. i que, bueno, ha estudiat a Anglaterra i tal, nascuda a Mataró l'any 73. Llavors, ella, després de, bueno, d'estar en el món de la moda i tal, el que ens porta ara i tenim a sobre la taula és una trilogia de novel·la de romàntica, però no ens equivoquem, eh? No és pas una romàntica. Parlem d'amor, poder, i d'amor en tots els seus vessants, perquè romàntica podríem donar la idea de que és una pastelosa i d'això no en té res, no és gens cursi. La protagonista és una dona que és vídua, ja té els fills grans, té la mare també gran, o sigui, posem-li, doncs, no sé, 60 anys, vull dir, o 50. I té una caseta al Bons que havien comprat amb el marit, és un lloc de refugi on ella està molt a gust i quan pot escapar de Barcelona o de la ciutat més gran on visqui, però d'entrada endevino de Barcelona, és on és el seu espai, diguem, de calma. Però un dia la seva mare cau, es trenca el maluc i no pot estar sola. Llavors ella no vol renunciar a estar al Bons i pren la decisió d'anar-hi amb la mare. Aquí veurem com es desenvolupa aquest estiu. Aquesta és la primera de la trilogia, aquest és l'argument de la trilogia del Bons. Aquest llibre concretament es diu Un estiu per estimar.
Un estiu per estimar.
Un estiu per estimar. La novel·la està editat per La Campana, una editorial que ja ho sabeu, amb un gran prestigi, ja porta molts anys i que ara forma part del segell Penguin Random House. I el primer és Un estiu per estimar, el segon és I la vida va d'això, i el tercer és Dins el teu record. En aquests moments, qualsevol persona que vulgui llegir la trilogia de l'Esther Invernon estan tots tres a la venda ja a les llibreries. I té un títol més que ja porta 6 edicions, que es diu Ningú ens va dir que seria fàcil. Ja tot editat a La Campana. Us he de dir que hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Sempre m'ho miro, jo no sé vosaltres si ho feu, però a mi m'agrada molt llegir les dedicatòries que fa la gent en els llibres, perquè hi ha autèntiques meravelles. Llavors, en el Ningú ens va dir que seria fàcil el dedicar a les amigues, hi ha un altre que el dediquen al marit i un altre que el dedica als pares, però el primer volum d'aquesta trilogia del Bons, el que ja és un estiu per estimar, el dedica a, i diu així: per a tu, iaia, per no haver deixat de llegir quan et deien que fer-ho era de dona ganduga. Ah. Que, evidentment, la iaia de l'Ester probablement és una dona que en aquests moments tindria, doncs, això, 80 anys, 90, i, bueno, en aquella època, a primera obligació i després la devoció, ens deien. A mi m'ho havien dit alguna vegada, però quan em passava molt. La veritat és que no em puc queixar, em deixaven llegir bastanta estona. Però llegir era de ganduls, o sigui que...
Ah, sí?
Sí, sí, home, poc es podia, poc era... No era pas gaire ben vista en el món pagès, que sempre hi ha feina, i menys una noia, o sigui, clar, hi havia pocs per treure, terres per fregar, vidres per netejar, vull dir, vaja, abans de poder llegir, mare de Déu, havies de tenir el llit fet i has de tenir moltes coses fetes. Sí. I has de córrer molt a fer-ho tot per poder llegir una estona.
Ara, hi ha famílies que pagarien perquè els seus fills hi llegissin.
Exacte, sí, 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 de fet ho han de fer.
Sí.
Doncs això mateix, Esterín Vernon, 4 llibres en les estanteries de les llibreries, tots tocant temes actuals, temes seriosos, familiars, a partir amb una lectura àgil, però no pas simple, eh? Vull dir, és una autora que cuida el vocabulari, cuida el llenguatge, i, bueno, penso que deu tenir bastanta feina a fer, perquè ja et dic que és de l'any 73, per tant, una dona encara jove per anar publicant, esperem que la campana, perquè també va molt bé mantenir un segell editorial, val? Mm-hmm. I ja us dic, una recomanació que penso que ja és per molta... Bueno, sobretot a les llibreries ens passa molt el que ve i ens demana una obra per distreure, una obra que no em faci llegir 3 vegades la mateixa pàgina, una lectura que me la pugui importar, doncs, amb un viatge, perquè no necessiti molta concentració, però a la vegada em digui alguna cosa que m'importi. Doncs, Esterín Vernon.
Uh-huh. I es diu així, Trilogia del Bons. Quin paper hi té el Bons?
Exacte, Trilogia del Bons, i després un títol que està fora d'aquesta trilogia, que ja és el Ningú ens va dir que seria fàcil. Però la Trilogia del Bons, el primer títol és això, el que passa que algú que crida més l'atenció és el títol de cadascun. Un és el primer, Un estiu per estimar. El segon es diu I la vida va d'això. I el tercer, Dins del teu record.
Sí, el que vull dir és, el Bons hi juga algun protagonisme? Es reconeix, bueno, el Bons? O...
No, és la població on hi va, Bons està, que podria haver sigut potser algun altre, però evidentment la població s'hi reconeix, perquè, vull dir, o per on passeja, o allà on va comprar, o quan parla del bar del poble, vull dir, evidentment, sabem que és el Bons i reconeixem el Bons, els que vivim aquí a prop. Però, bueno, podria ser qualsevol poble de 1.000 habitants, vull dir, no, o yeah, menys, eh? Vull dir, no sé, ara mateix els que té el Bons, mira, no se m'ha ocorregut mirar-ho, però vull dir que la idea és situar-ho, en aquest cas, a Empordà, o sigui, segell Empordà és important, vull dir que això sí que crec que per ella, vull dir, volia parlar de l'Empordà. Mira, 830 habitants.
Sí, això t'anava a dir.
Li he costat molt,
No t'has desviat gaire.
No, mira, me n'alegro. Doncs, bueno, esclar, té escola i té, vull dir, serveis i tal. No, esclar, no hi ha cap, la gent ha d'anar, em sembla, a l'escala, els del Bons, però, bueno, vull dir, normalment ja també estan molt acostumats quan vius en un poble així, a tenir un cotxe on d'allòs i desplaçar-te, sí, per les coses.
Sí. Correcte. Molt bé, doncs aquestes són les recomanacions avui, Esterín Vernon, que és de Mataró, Mataró, o sigui...
És de Mataró, sí.
Però es va dedicar al món del tèxtil, però
ella, sí,
però realment, ella... quan m'ho has dit això, pensava que era, doncs, escriure sobre moda, no?
No, ella ha estat, és una experta en moda i ha estat treballant, sembla, als Estats Units, a Anglaterra.
Val.
Té molt de prestigi en el món de la moda i el disseny, però d'un temps cap aquí, doncs, ha començat la seva vena literària i amb èxit. També us he de dir que l'Esther serà en el berenar literari.
Això t'anava a dir, això t'anava a preguntar.
I que, sí, i que bueno, les obres de les quals us parlarem aquests dies que tenim ràdio abans del berenar, doncs sí, serà d'autors que venen al berenar.
Berenar literari el dia 17 d'abril, no? El dia,
exacte,
dijous sant.
Exacte.
Amb la flor i nata dels, de, sí, la, sí, de la literatura catalana del moment, no?
Exacte. Bueno, us podem avançar en Xavier Bosch, en Martí Gironell, Borja de Riquer, l'Estel Soler, en Joan Manel Saldavilla, la Maria Mercè Quartiella, Toni Cruanyes, dedueixo que el coneix tothom,
sí,
Xavier Pla, amb la seva biografia de Josep Pla, Genís Cinca, que ha fet molta ràdio també amb biografies, no sé si ara mateix et ve el cap,
sí,
però...
Sí, sí, tant,
vale,
i tant.
Genís Cinca, fantàstic, Inventor Ovella, que també... justament, mira, l'Imma Tovella té una novel·la situada al Bons, que és El secret de l'Empordà, que no sé si en el seu moment en vam parlar, segur, perquè és un accident que hi va haver d'un rei al Bons,
sí,
que s'havia escapat amb un amant, i en l'accident varen, bueno, els van socórrer, la gent del poble i tal, però els hi van robar un saquet de joies, que no va sortir mai. I llavors l'Imma Tovella fa una novel·la d'investigació respecte a qui podia, dels que van socórrer en aquells moments en els accidentats, qui podia haver robat el saquet de joies. O sigui que hi haurà molts autors,
sí,
a la llibreria, bueno, cap a 50.
Déu-n'hi-do.
I això, per tots els costums.
Berenar, per tant, a la tarda, dijous,
exacte,
sant, 17 d'abril, davant del cucut.
Sí.
No té pèrdua.
Sí, sí, no té pèrdua.
Molt bé.
I si no, qualsevol... No es pot perdre ningú, però vull dir, en tot cas, que preguntin a qualsevol racó de Torroella, sí, que ja els indicaran.
Sí, 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 sí. Doncs bé, gràcies, i tornem a parlar la setmana que ve.
Perfecte,
Teresa,
molt bé.
Va, que vagi molt bé, bona setmana.
Adéu. Bon dia, adéu.
Moment de repassar alguna de les notícies que hem explicat avui al Supermatí. L'Speed Dating de Calonge i Sant Antoni comptarà amb gairebé 600 entrevistes de feina.
Un total de 41 empreses participaran en la jornada amb 72 ofertes laborals diferents. Fins ara ja s'hi han inscrit 190 persones amb un total de 581 entrevistes de feina programades. Les entrevistes es faran de forma simultània a 55 taules. L'organització preveu que encara s'hi puguin sumar més entrevistes d'última hora.
El Consell Comarcal del Baix Empordà signa un conveni amb la Federació de Famílies i Persones amb Sordesa.
Amb aquest conveni, el Consell tindrà un representant referent en sordesa amb especial atenció a les persones que utilitzen audífons o implants coclears. També es preveu una formació per al sector turístic de la comarca per incorporar mesures d'accessibilitat auditiva als establiments i serveis.
Els nadons ibers del jaciment d'Ullestret van morir per causes naturals i no per sacrificis.
L'equip de recerca ha tornat a avaluar el context arqueològic dels dipòsits funeraris aplicant per primer cop anàlisis genètiques de les restes dels nadons. S'ha conclòs que els enterraments dels nadons eren un ritual familiar que es feia a les cases en una pràctica normalitzada. Les restes dels nadons d'Ullestret s'han anat excavant des dels anys 50 i els últims estudis antropològics daten dels anys 90.
Palamós ofereix un curs de guia de busseig i snorkel amb certificació oficial.
Les prop de 700 persones que hi participen ja estan treballant intensament.
Sí. El curs forma part del programa municipal Palamós Millora, impulsat per l'àrea de promoció econòmica, i ofereix una certificació professional.
A Palafrugell, un alumne de l'Escola d'Hostaleria i Turisme del Baix Empordà arriba a la final d'un concurs de cocteleria de Sevilla. A veure, ara sí, Ferran.
Ho va fer després de superar una semifinal a més de 120 participants de més de 50 escoles d'hostaleria d'arreu de l'Estat. Delgado va arribar a la gran final celebrada a Sevilla aquesta setmana passada i els finalistes van enfrontar-se a diverses proves.
I a la volta ahir, James Matthew Brennan s'imposa a Sant Feliu de Guíxols a l'inici de la Volta a Catalunya.
El curs forma part del programa municipal Palamós,
sí,
Millora.
El ciclista anglès del Team Visma ha guanyat la primera etapa de la Volta a Catalunya en una arribada d'infart a Sant Feliu de Guíxols. metres. Ha superat a l'últim metre el neerlandès Tibor del Gros, escapant-se en un final marcat per la pluja. Roglic i Ayuso han entrat en el grup principal sense disputar l'etapa.
Avui la volta tornarà a entrar al Baix Empordà des de Sant Jordi d'Esvalls fins a Colomers. De fet, la cursa d'avui surt des de Banyoles, arriba fins a Figueres, passant en el cas del Baix Empordà per Colomers, per Jafre, per Verges, per Bellcaire, i ja fins a l'escala, i després ja fa un recorregut per l'Alt Empordà. I volem saber també la previsió del temps. Volem saber si avui doncs hem començat el dia amb força sol, ara s'està tapant una mica, demà sembla que ja sol de debò.
Sembla que el dia sense pluja serà demà dimecres. De fet, avui serà l'últim dia amb possibilitat de pluja al Baix Empordà. Sobretot a partir de dimecres l'anticicló ens visitarà i farà entrar una lleugera tramuntana, escombrant tots els núvols i deixant un cel ben net. Així doncs, avui dimarts continuarem amb aquesta dinàmica primaveral, de ruixats de tarda més probables a l'interior i no tant a la costa. Per tant, matí amb sol i clarianes i tarda més tapada. Temperatura que no variarà gaire o pujarà una miqueta més, notarem més bonança a migdia. Vents de gregal no gaire intensos, amb una mica de tràgol, sobretot al nord del Cap de Begur, amb mar una mica més moguda en aquest sector. Com dèiem, per fi, demà dimecres sortirà el sol i serà el protagonista gran part del dia.
Gràcies, Isaac. Adéu, que vagi bé, bon dia. Bon dia.